Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Va arribar al seu hotel de nit i sense cap tipus d'expectació més enllà de la presència dels mitjans de Barcelona desplaçats a Aràbia. Després d'haver descansat, el Barça s'entrenarà a les 4 de la tarda hora catalana amb 3 jugadors amb asterisc a la convocatòria i, per tant, sense l'alta, on ja sabem que no jugarà. Íñigo Martínez està lesionat al bíceps femoral de la cuixa esquerra i s'estarà un mes de baixa. En canvi, Pedri i Cancelo no estan descartats, sobretot per la hipotètica final. Pedri ho té més difícil que no pas el portuguès, que té més opcions. Des del cos tècnic, però, ens subratllen que si són aquí és perquè tots dos tenen possibilitats de jugar. Potser Xavi ens en dona alguna pista a la roda de premsa. A més d'ell, també sentirem un dels capitans, Ronald Araujo. El president del Barça, Joan Laporta, de la seva banda, encara no és arriat per temes personals i té previst arribar-hi demà. De moment, encapçala l'expedició el vicepresident esportiu Rafa Juste.
Són les 9 del matí. La massificació no enterboleix l'experiència dels turistes que visiten la ciutat de Barcelona. De fet, posen una nota mitjana de 8,64 a la ciutat. L'allotjament obté un 8,25, els restaurants un 8,19 i els atractius turístics un 8,99. La Sagrada Família, el Barri Gòtic i la Rambla del Poble Nou són els tres espais més ben valorats. Són les dades que ha recollit l'Observatori del Turisme de Barcelona, que ha analitzat 7 milions llargs d'opinions que els visitants han publicat als principals portals turístics. Atenció, perquè llegim a La Vanguardia que els primers assajos de l'anomenada DIU masculí han donat resultats molt positius i l'empresa que desenvolupa aquest anticonceptiu ja preveu que pugui sortir al mercat d'aquí 2 o 3 anys. L'empresa biotecnològica nord-americana ContraLine assegura que el mètode va ser efectiu en el 99% dels homes als quals se'l va aplicar aquest producte. La Vanguardia explica en detall com funciona. Es tracta d'un hidrogel que s'injecta als conductes que transporta l'esperma i fan que els homes no ejaculin espermatozous. El producte s'implanta al consultori mèdic amb anestèsia local sense bisturí i en un procediment que triga menys de 20 minuts. Té una vida útil d'un parell d'anys. Twitch acomiadarà el 35% de la seva plantilla, que són mig miler de treballadors. Bloomberg avança avui que la plataforma de transmissió de vídeo en directe no ha estat mai rendible i per això la propietat, que és Amazon, ha decidit fer fora un terç dels seus treballadors. No és el primer cop. L'any passat, recordem, ja en va acomiadar 400. El que dèiem fa uns moments, el cinema comèdia del Passeig de Gràcia de Barcelona tancarà portes diumenge. És una de les últimes sales en versió original que quedaven al centre de la ciutat. Segons han confirmat treballadors de la sala, diumenge, dia 14, serà l'últim de projeccions a l'històric cinema barceloní. El cinema comèdia és propietat de Yelmo des del 2017, però sembla ser que l'impacte de la pandèmia del coronavirus i el deteriorament de les sales els ha obligat a tancar. Una notícia que encerra les xarxes, que s'han omplert de missatges de condol per la pèrdua d'un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona. Els propietaris del cinema comèdia asseguren ara que llogaran el local a l'activitat que ofereixi més valor afegit a Barcelona. Encara en cinema, atenció als fans de Star Wars, perquè The Mandalorian i Baby Yoda faran el salt a la gran pantalla. Els creadors de Star Wars han confirmat que la pròxima pel·lícula de Lucasfilm serà The Mandalorian i Grogu. És el primer film de l'univers Star Wars en què es treballa des del 2019, quan es va estrenar Star Wars: L'ascens de Skywalker. Es començarà a produir aquest mateix any, la dirigirà Jon Favreau, el creador de la sèrie, i comptarà amb Pedro Pascal com a mandalorià. I Guille Milky Way serà un dels membres del jurat del Benidorm Fest. Setze anys després de perdre contra Xiquiriquatre, el líder de la Casa Azul i també col·laborador del món a RAC1, canviarà de bàndol i formarà part del grup d'experts que puntuarà els candidats del concurs d'on surt el representant de Ràdio i Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. A més del Guille Milky Way, al jurat hi haurà els artistes Carlos Baute, Ángela Carrasco o Beatriz Luengo, a més de 4 professionals internacionals vinculats amb el certamen. El Benidorm Fest es farà del 30 de gener al dia 3 de febrer. Per cert, que la guanyadora del festival ara fa 2 anys, la catalana Chanel, ha avançat, del festival Benidorm Fest, ha avançat un nou tema del seu pròxim àlbum, que es diu Agua, que veurà la llum divendres. Això, Chanel es titula Ahora que no te tengo i és una col·laboració amb el cantant de trap argentí FMK. Són les 9 i 4 minuts. Sacsejada important al sector de la distribució de llibres a Catalunya després de mesos amb problemes per fer arribar els exemplars a les llibreries. El grup 62 distribuirà els seus llibres a partir d'ara amb una empresa amb seu a Guadalajara. La decisió arriba després de retards i dificultats continuades per part d'Àgora, propietat del grup Enciclopèdia, que es va fusionar fa més d'un any amb les Punxes. Una unió que no ha funcionat, Maria Cusó.
L'agost del 2022 va néixer Entre Dos Logístics, de la fusió de dues distribuïdores catalanes, Agora Llibres i Les Punxes. Des del primer moment, però, hi va haver problemes en la distribució, un fet que va arribar a posar en perill fins i tot el Sant Jordi de l'any passat i que ha fet que en menys d'un any més d'una vintena d'editorials deixin la distribuïdora. L'últim ha estat el grup 62, que a partir de l'1 de febrer passarà a operar amb Logística Libros, l'empresa de distribució més gran de l'Estat, propietat de Planeta i amb seu a Guadalajara. Un canvi que, com ha explicat el grup als llibreters catalans, vol facilitar la feina i garantir que els llibres editats en català arribin quan toca als establiments. Consultats per RAC1, tant el grup Enciclopèdia com les llibreries asseguren que la transició s'ha fet de la millor manera possible per garantir que no hi haurà problemes en la distribució dels nous exemplars i confirmen la bona disposició per part de tots els implicats per intentar solucionar la situació. Ara s'obre un nou escenari per Àgora i el grup Enciclopèdia Catalana, que malgrat tot assegura que no es planteja tancar. Això sí, reduiran l'estructura per adequar-se als canvis.
I a la resta dels esports en Repsol, el president de l'Agència Espanyola Antidopatge, José Luis Terreros, dimitirà després de l'escàndol per suposadament haver encobert esportistes que havien donat positiu. Ha explicat al diari El País que marxarà abans que el facin fora, però que continuarà defensant-se d'unes acusacions que considera greus i plenes de mentides i invencions. I afegeix que no pot seguir el càrrec perquè se sent perseguit pel Consell Superior d'Esports i per la ministra Pilar Alegría. I ja sabem on anirà Jonathan Giraldez. Entrenarà al Washington Spirit de la Lliga Femenina dels Estats Units. L'actual entrenador del Barça ja va dir fa uns dies que tocaria el 2 a final de temporada. Això el mateix dia que la mà dreta de Josep Lluís Núñez, en Tom Parera, va assegurar que Joan Laporta està destrossant el llegat de l'expresident del Barça. Ho va dir sense embuts ahir aquí al món a RAC1 i en canvi va afirmar que no sap res dels pagaments del Barça a José María Enríquez Negreira. I el govern espanyol ha reconegut Ricky Rubio amb la gran creu de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu per la seva contribució a la salut mental dels esportistes. És el màxim guardó que dona la Moncloa als esportistes.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
A comptar cotxes, com cada matí des del RAC, ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Destaquem dues incidències ara en vies principals. Un accident a la C32 fa que s'hagin apartat els vehicles al voral entre Alella i Taià en sentit sud, amb 3 quilòmetres de cues, i un altre a la B23 al tram de Molins de Rei en sentit Barcelona, amb 3 quilòmetres més de molta lentitud. Una B23 on la circulació ha estat complicada tota l'hora punta, tot i que el trànsit ja és pràcticament fluït a la sortida de Barcelona. I pel Vallès destaquem ara 4 quilòmetres encara a la C17 entre Lliçà de Vall i Parets del Vallès en sentit sud, així com els trams habituals de la C58, especialment ple avui el tram de Sant en sentit sud, amb pràcticament 3 quilòmetres de cues, i a la Ronda de Dalt també hi queden més de 8 quilòmetres de retencions des de Roquetes fins a Sant Gervasi en sentit sud, i 3 quilòmetres més en sentit Besòs des de Cornellà. És tot des del RAC, bon dia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 a les 9 i 9 amb bromes que poden sortir cares com la d'un home d'Alabama als Estats Units que durant la revetlla de cap d'any va pensar que seria una idea divertida posar-se dins d'una urna de terrissa. La peça es trobava al jardí de la casa on aquest home i els seus amics celebraven l'entrada del 2024. L'home la va veure i va posar un primer peu, després l'altre, i va baixar fins a encaixar la cintura. La imatge era entre ridícula i divertida fins que l'home es va adonar que no podia sortir. Aquest és el moment veient imatges, en què es veu que queda atrapat. El pobre semblava Aladí sortint de la làmpada i els seus amics els feia gràcia la situació, però ell ja no tant. El pobre feia tot el possible per sortir, però és que no hi havia manera. Definitivament havia quedat encaixat de cintura cap avall a l'urna de terrissa. I no va quedar cap altra opció que... agafar un martell i anar trencant la peça per alliberar aquest rei de la festa improvisat. Els propietaris del local, però, ja han avisat que caldrà que pagui la destrossa feta. I ja ho calculen entre els 500 i els 2.700 euros. Una forquilla que és enorme. En fi, ara aquest Aladí de passo que t'envola i només li queda demanar un desig. Que la factura s'acosti més als 500 que no pas als 2.700 euros.
El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Cuideu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola Ramon, hola Ferran, hola Xavier, hola Anna, hola Tian. Bon dia a tothom, eh?
Bon dia.
Bon dia. Així a tothom, així...
saludant.
Entre altres coses, sí, perquè he de saludar primer de tot a la Montse Martí, perquè té dades de la borsa d'aquest matí, tenint en compte la patacada ahir de grífols i tot el que van comportar, que ho parlarem més endavant. Però vull saber com ha obert la borsa i com ha obert l'IBEX 35. Ens ho explica la Montse Martí. Hola Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs podem dir d'alguna manera que continua la grip, però amb menys febre, perquè l'IBEX 35 ha obert en vermell, ha obert sessió caient un 0,26%, però a aquesta hora tenim gairebé, diríem, la meitat dels valors en vermell i l'altra meitat en verd. La notícia... Grífols a aquesta hora rebota i ho fa un 5,4% després de la patacada d'ahir, que recordem va tancar sessió amb una caiguda de més del 25%, però durant el dia va arribar a gairebé el 50% de patacada. Avui ha obert sessió en verd, Grífols, i a aquesta hora és un dels valors de l'IBEX 35 que està guanyant.
Val. Parlem més tard, Montse, d'acord? És curiós, eh? Aquesta que de fet és rebot de grífols a l'IBEX 35, però en fi, en parlem més tard, tots plegats. Vols fer un comentari breu, Ramon, que et veig amb ganes de parlar en el tema de grífols?
No, que és una d'aquelles coses... En primer lloc, sap greu, perquè estem parlant d'una companyia magnífica, eh? Grífols, una companyia, una multinacional, la més gran que té Catalunya, i per tant, sap greu que passin aquest tipus de coses. Segona, aquest capitalisme de casino en el qual juguen aquestes entitats, com aquesta que ha fet aquest informe, Gotham, que és molt coneguda a nivell internacional, i que al final són els principals beneficiats, perquè ells, com que juguen a la baixa, que això em sembla que en parlarem més endavant, doncs mira, 20 milions a la butxaca sense baixar de l'autocar, no? I l'última, la repercussió sobre milers i milers de petits inversionistes, de petits accionistes que tenen accions de grífols i que ahir doncs, es van emportar una patacada més que notable.
Val. Són les 9 i 13 minuts, després en parlem, eh? Però... Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
Què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, Arnau Mañé, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies. Sou al Senat, oi?
Sí, és una d'aquelles coses que costa una mica explicar, perquè som al Senat fent el Congrés. O sigui, què passa? Que el Congrés està tancat per obres, estan renomant els escons, els ordinadors de tots els escons, unes obres que duraran tot el mes de gener, i llavors tot el Congrés ha vingut al Senat. És com el Parlament de Brussel·les, que habitualment es reuneix a Brussel·les, però de tant en tant aquell Parlament a Estrasburg, doncs seria més o menys el mateix. Què passa al Senat? Que al Senat no hi ha 350 escons, amb prou feines n'hi ha 280-290. Llavors, el que hem fet és apretar els senadors, i aquí tindrem un xou després amb les votacions a última hora de la tarda, perquè no hi ha 350 parells de votació als escons. Llavors ja veurem com s'acaba aclarint tot
una
això.
Mica ridícul, sí, si no, una mica ridícul, no, Armenteres? És una mica ridícul, això?
A veure, és el que hi ha.
No, ja. El que hi ha és una mica ridícul.
Com va dir Koeman. Potser surt el decret, si no poden votar tots, igual surt el decret.
Exacte.
A veure, mira, responent a Míriam Nogueras, que era molt clara fa poc més de mitja hora quan l'has entrevistada, Jordi. Patxi López, als passadissos, fa només uns minuts. Què pensa que passarà amb la votació? No ho ha donat tot per perdut.
¿Hay posibilidad de salvar los decretos, señor?
Siempre hay posibilidad de salvarlos.
Com ho pot salvar el PSOE? No se sap, a partir d'aquí podem teoritzar molt amb tot el que ha de passar. Sí que hi ha una imatge molt bona que acaba de veure l'Arnau Mañé.
Mira, cap al Partit Popular ara mateix no hi ha cap dels tres grans asos, ni Feijó, ni Gamarra, ni tampoc Tellado. Mira, Tellado acaba d'arribar ara mateix, Miguel Tellado acaba d'arribar ara mateix. Per tant, les dues grans cadires, les dues cadires principals del PP que estan buides, i són, de fet, de les poques que estan buides a l'hemicicle del Senat, perquè ara ho explicava l'Armenteres, que és, això està a ple a vessar. Per tant, les dues cadires principals del Partit Popular, que ara mateix estan buides. I hem vist també fa uns moments Santos Cerdán, el negociador dels socialistes amb Junts per Catalunya, que abandonava el ple fa res, uns minuts, cap a fora de l'hemicicle. No sabem per què, perquè diria que Míriam Nogueras, de Junts, continua aquí, continua a l'hemicicle. Per tant, no podem dir que hi hagi algun contacte entre Junts i socialistes ara mateix, però sí que hem vist el negociador dels socialistes marxar ara mateix de l'hemicicle d'aquí al Senat.
Ja t'entenc. És a dir, que podria ser que vés a saber si hi ha alguna reunió. Ai, mira, jo et diré una cosa, per això l'Armenteres em pot ajudar. No té res a veure, res a veure. La contundència, te'n recordes, Armenteres, del famós dia de fa... quan va ser la votació de Pedro Sánchez? Que va ser...
La investidura?
Aquella contundència de Míriam Nogueras contrasta amb no tanta contundència avui.
Amb el to que tenia aquest matí, dius, eh?
Sí.
Sí, a més tenen un to pedagògic. Ahir a la tarda vam estar parlant molta estona amb ella. I, a veure, de la mateixa manera que moltes vegades Junts ha dit ni caixa ni faixa, o sigui, serà un no i serà un no, ahir... de les frases repetides eren en política s'ha vist tot i el nostre no és el 99%, o sigui, la rotunditat d'altres vegades de Junts en aquests moments no hi és. També ens deien des de Junts, a veure, ara és quan el PSOE es despenja aquí amb un acord per reformar la LOFCA i amb un sistema de finançament que pot ser la bomba per Catalunya, llavors evidentment hauríem de votar altres coses. A veure, estem en un mercadeig d'aquest vot i ja veurem fins on arriba tot aquest mercadeig i de quina manera al final el PSOE intentarà salvar-ho i ja veurem si sabem tot el que es posa sobre la taula d'aquesta negociació. En tot cas, Jordi, el dia serà molt llarg perquè aquest ple és al voltant de 8 hores tot el debat i la votació fins a les 5, quarts de 6, les 6 de la tarda no es farà. Per tant, podem estar tot el dia pendent de reunions quan el que menys importi serà el que es debati en aquests moments al Congrés. Per cert, el Congrés reunit al Senat. Per cert, ha començat Félix Bolaños fent un resum de tot i acusant sobretot el Partit Popular de si demà puja el preu de l'electricitat, si demà baixen les pensions o no s'apugen al 3,8% com està previst, advertint-los que serà culpa seva.
Com la gent no està com la gent en general no ho sap tot, ans al contrari, que li hem d'explicar les coses. Es pot saber avui exactament aquestes lleis que es voten, quines són exactament, Armenteres?
Sí, aquí hi ha sobretot tres decrets que ens importen molt. De fet, hi haurà sis votacions al llarg del dia d'avui, perquè es debaten sis punts diferents, però hi ha tres lleis que al final són lleis que són un calaix de sastre on inclouen moltes coses i que
aquesta, perdona, que aquest és un altre problema de fa anys, que és això que en diuen les lleis òmnibus, que és que aquí fotem una quantitat de temes per aprovar, alguns d'enorme força, des de l'augment de les pensions, les baixades d'IVA, o sigui, aquí va tot, però esclar, hi ha gent que diu, bueno, jo el 90% hi estic d'acord, però un 10% no, perquè ens entenguem, perdona, Melero, deia.
No, sí. I que, a més, aquest govern ja té el rècord
d'utilització del decret llei. El rècord absolut de tots els governs de la història de la democràcia espanyola. Aquest govern s'ha enviciat del decret llei i del decret òmnibus. I efectivament planteja tot un seguit de problemes, sostreu la legislació del debat parlamentari i genera els problemes que diem, que una modificació per a beneficiar la denominació de les persones handicapades amb alguna disminució va amb el mateix paquet que una reforma tributària. I home, jo puc estar completament d'acord al 100% amb salvaguardar la dignitat d'aquestes persones, però puc tenir objeccions a la qüestió tributària.
Clar, és aquest el problema. Perdoneu, acabem, és que ara entrem. Perdona, Armenteres, dèiem, de què van aquests decrets?
A veure, tots els decrets inclouen, per exemple, l'anunci d'increment de les pensions contributives del 3,8% que s'ha d'aplicar a la nòmina dels pensionistes d'aquest proper mes de gener. Quins són els càlculs que fa Moncloa? Doncs que es deixa de percebre la mitjana 52 euros al mes. Estem parlant de pensions mitjanes. Transport públic. Per una banda, hi ha la gratuïtat de Rodalies. No oblidem que aquesta era una de les mesures anticrisi que caducava el 31 de desembre. El govern espanyol aprova un decret a finals d'any que ara s'ha de convalidar, és el que s'ha de votar avui. Si això no s'aprova, a partir de demà o demà passat, automàticament Rodalies són de pagament. El mateix passarà amb les bonificacions que en aquests moments aporta el govern espanyol a TMB, per exemple, per gestionar el metro o els autobusos de Barcelona, o a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pels ferrocarrils de proximitat. Tema energia. Tema important, perquè la factura es pot disparar fins a un 20% si no es manté la rebaixa de l'IVA i dels impostos que paguen les elèctriques. Hi ha un tema de llars vulnerables. En aquests moments hi ha diverses mesures amb un paraigües legal per evitar, per exemple, desnonaments de famílies vulnerables. Tot això se n'aniria al riu. Ingrés mínim vital. Si us recordeu, un dels anuncis de finals d'any va ser el traspàs a la Generalitat i a les autonomies que ho volguessin. Això també va avui. Això també es vota avui. Si això no s'aprova, passa automàticament, o sigui, queda derogat el decret. Sí que és veritat una cosa, estem en política, hi hauria 10 dies després per refer-ho tot, o sigui, demà hi pot haver un Consell de Ministres que ho torni a aprovar amb les condicions que demanen bàsicament Junts i Podem per donar-hi suport, i ho portes abans de 10 dies per tal que tot això no quedi derogat de manera ràpida. Però ja es veurà, estem aventurant el que pot passar. Per cert, Míriam Nogueres, ara l'hem pogut localitzar finalment, però costa una mica aquí al Senat fer-ho, i seu al seu escó, per tant, no està reunida amb Santos Cerdán ara mateix.
Val, són les 9:22. Obrim el debat, ara sí. Aviam, Ferran Casas ja havia posat una esmena.
No, jo que estic d'acord amb el Malero, a mi em sembla que no és elegant democràticament i que és poc transparent aquesta mena de decrets òmnibus i aquesta mena de samfaines, no? De barrejar totes les coses, i perquè és propi d'un govern que actua com si tingués majoria absoluta. I és evident que no té majoria absoluta i que tu no pots pretendre que per 5 mesures bones o 5 mesures que has pactat, no? Que pugui haver pactat Junts per Catalunya o que pugui haver pactat el govern de la Generalitat, com el cas que deia l'Armenteres, de l'ingrés mínim vital, que per 5 mesures amb les que estàs a favor te n'hagis de menjar 200, diguem-ne. Això no pot naixir. Jo crec que Pedro Sánchez, doncs, un dels canvis de xip que ha d'integrar en aquesta legislatura és que aquesta mena d'iniciatives, doncs, segurament han d'anar més fragmentades i més endreçades temàticament, i que les ha de negociar abans amb els seus socis, és a dir, que els socis, no només els socis de Sumar, els socis que estan dins del govern espanyol, sinó els socis parlamentaris, que són molt clars, que en són 5, que són el PNB, EH Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Podem, han d'estar informats sobre allò que vol fer el govern, sobre allò que es presentarà, perquè és que sempre seran ells els que hauran de votar aquestes mesures. Per tant, no sé, em sembla que té tot el sentit que hi hagi un cert canvi de xip en la forma d'endreçar aquesta mena de debats. I jo crec que és lògic el que planteja Junts per Catalunya, més enllà de que, evidentment, doncs, Junts per Catalunya ha de justificar també el seu canvi polític i ha de tenir una posició dura i ha de tenir una posició contrastada amb la d'Esquerra Republicana, però jo crec que té tot el sentit quan Junts per Catalunya diu no ens agrada aquest tipus de decrets, no són propis d'un govern que no té majoria absoluta, i té sentit que abans de portar a votació aquesta mena d'iniciatives, doncs, les comenti amb els socis que les han d'aprovar.
Perdó, Arnau, l'Arnau Mañé té una punta de pàgina, Arnau.
Mira, perquè fonts del Congrés ens expliquen que hi ha un deadline, hi ha una hora límit en què aquestes negociacions que anirem veient al llarg del matí entre Junts i els socialistes, una hora límit per a aquestes negociacions. És les 3 de la tarda. A les 3 de la tarda es tanquen les votacions telemàtiques que, com ha explicat el Jordi, avui aquí al Senat són importants perquè aquest hemicicle és ple a vessar i hi ha més diputats que llocs per votar. Per tant, aquestes telemàtiques són importants i aquesta hora es tancarà a les 3 de la tarda. Per tant, és important que les negociacions, els possibles canvis o els possibles acords per aquests 3 decrets del govern espanyol siguin abans de les 3 de la tarda.
Val. Són pràcticament dos... No, pràcticament no, falten 5 minuts per 2:15 del matí. Anna Gómez. Anna.
A veure, no estic d'acord amb el que ha dit el Ferran. És a dir, tots els governs recorreixen als decrets llei, però és evident que ara has de vigilar més el que hi poses, perquè el que no pots fer és dir, ara pobres pensionistes no es podran apujar la pensió perquè Junts, Esquerra, Bildu, qui sigui, Podemos, no ha volgut tragar amb els ajuts al transport, amb l'impost a les energètiques, etc, etc. Vull dir, si són nous temps, s'han de fer noves polítiques, i evident que el debat parlamentari hi ha de ser. Per tant, no costa res fraccionar aquests decrets i debater-los un per un. I a més, jo crec que fa bé Junts en treure una mica i dir fins aquí hem arribat, perquè si són nous temps hem de fer noves coses. El que no pot ser sota cap concepte és que l'intentin colar la modificació del govern central en la llei d'enjudiciament criminal que pugui dilatar l'amnistia. Ara vivim tant el 2024 com el 2025, són temps molt importants per la resta d'Espanya i per suposat per Catalunya. I per tant, l'amnistia és bàsica perquè es pugui començar de nou. L'amnistia, les empreses, el finançament, el transport i tot allò que doni recursos a l'autonomia fins ara de Catalunya. I per tant, intentar colar al decret òmnibus la reforma de la llei d'enjudiciament criminal és fins aquí. I per tant, fan bé de plantar-se. Com se pot solucionar? Pues, em sembla que ho ha dit la Míriam Nogueras aquest matí. Perfectament, es fraccionen els 4 decrets i es voten un per un, i es torna a fer demà, que, com ha dit molt bé el Jordi Armenteres, hi ha 10 dies encara perquè no deixem els pensionistes sense la pujada.
Ara em deia, perdona Ferran, ara em deia el de Planell des de la redacció, sí, que avui, efectivament, s'enllaça amb l'article d'avui de l'Enric Juliana, a La Vanguardia, que està molt bé, que diu que col·locar una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, això que parlàvem ara amb Ferran, amb Melero i l'Anna, col·locar una reforma de la llei de l'enjudiciament criminal dins d'un decret dedicat principalment a l'actualització de les pensions, els ajuts socials als més necessitats i diverses rebaixes fiscals, és alguna cosa més que una temeritat. És un error en l'actual legislatura, rematant dient, la majoria parlamentària és avui diferent, molt més ajustada i condicionada per dues lluites insomnes. La lluita que enfronta Esquerra amb la tergent convergent i l'enverinat duel entre Yolanda Díaz i el grup dirigent de Podem. La vicepresidenta María Jesús Montero s'hi juga el carnet de conductora d'Òmnibus. Un moment, Xavi Domènech. Xavi, és que si no escoltem a tots malament. Xavi.
Jo molt d'acord amb moltes coses de les que s'han dit, és a dir, el que assenyalava el Xavier Melero és el govern que ha fet més decrets lleis. Bueno, és veritat que és una pràctica gairebé habitual, no només dels governs del PSOE, sinó dels governs anteriors que va haver-hi del PP, i el Parlament de Catalunya també s'ha exercit abastament en alguns moments. Però és veritat que es dona una paradoxa, és a dir, probablement és el congrés més plural de la història post-78, i en aquest congrés, que és el més plural de la història post-78, el govern opta per fer decrets lleis i no per obrir el debat legislatiu com s'ha d'obrir. Ara, sobre un apunt més, sobre el tema del que viurem avui fins a les 5:30 de la tarda, en plan last minute infart per saber si s'aproven o no s'aproven, i el que viurem els propers dies per solucionar aquest tema d'aquests lleis, defineix bastant la primera part de la legislatura. És a dir, és una primera part de la legislatura que jo crec que estarà marcada fins a les eleccions catalanes, en la qual el govern ha de ser conscient que hi ha una diferència, el govern d'Espanya ha de ser conscient que hi ha una diferència amb la legislatura anterior, que per una banda hi ha un nou soci, que és Junts, i que per l'altra Podem no estar al govern, i que per tant haurà d'encarar unes negociacions de forma diferent. Ara, dit això, ja com a punt final, tampoc no acabo de... Això fa per la part del govern, però per la part de Junts, i fins i tot de Podem, però ara em referiré a Junts, haurà de veure també com es relaciona, perquè és veritat que planteja això, però també és veritat que són 7 vots, en aquest cas, i que la majoria parlamentària no sustenta només amb el PSOE. Què vull dir amb això? Que l'aprovació de la llei d'amnistia, que és clau, no depèn només del govern d'Espanya. Sembla que sempre sigui una negociació literal entre Junts i el govern d'Espanya, en aquest cas el PSOE. I aquí hi ha molts més actors. Aquesta legislatura sustenta amb unes àmplies aliances de molts actors que no se'ls hi pot fer insostenible l'acció de govern i les seves pròpies negociacions, perquè si no, decau tot.
Són 2:15 del matí. Perdoneu-me, nana. Ramon Rovira.
Sí, dos qüestions. La primera constatació, que està claríssim que hi ha una desconfiança absoluta i que Junts...
Espera't un moment. Ramon Rovira. Això m'encanta aquest matí.
Què ha passat?
M'encanta aquest matí.
Què ha passat?
Jordi Armenteros, com feia José María García a la Volta Ciclista Espanya. Vamos. Top!
Mira, bàsicament, Míriam Nogueras acaba d'abandonar el seu escó. Gabriel Rufián d'Esquerra ho ha fet fa 5 minuts. No va al lavabo perquè no va acompanyar d'un diputat. Per tant, no semblaria lògic que anés a un lavabo. Santos Cerdán continua sense aparèixer. Mireu, passa una cosa, de la mateixa manera com el Congrés dels Diputats treballem des d'una cabina on veiem una realització que ens ofereix el mateix Congrés, al Senat nosaltres estem en una mena de tribuna i veiem la perspectiva de com seuen tots els diputats en aquests moments. Llavors és molt fàcil veure tots els moviments des de la posició que ocupem avui a RAC1.
Gràcies. Endavant.
La primera constatació, la desconfiança que té Junts respecte del que pugui fer el PSOE, per tant sí que hi ha un pacte, que sí que hi ha un acord d'investidura, però poca cosa més. El que pugui venir a partir d'ara s'haurà de gruar cada dia, picant pedra i intentant aconseguir-ho per poder arribar endavant. Hi ha un factor que acompanya el que ens explicava ara en Jordi, des de Madrid. Des d'ahir em consta que, per exemple, Jordi Turull està a Madrid. Tenia coses aquí, les va suspendre totes, va tancar...
Hombre, pues mira, 2 i 2 són 4.
I se'n va anar...
Em diuen, no
he parlat amb ell, però em diuen que se'n va anar a Madrid perquè, escolta'm, això mirant de reconduir-ho. Per tant, les possibilitats de que entri en una via de reconducció jo no les descartaria, tinguent en compte que hi ha una certa tendència a fer les coses a última hora o intentar arribar a acords a última hora, com hem vist en circumstàncies anteriors. I una última constatació... Del que estem parlant, que estic d'acord pràcticament amb tot el que heu dit respecte al tema a la llei òmnibus, dels reals decrets, les formes en què s'ha fet, no ho discutiria, però hi ha dues qüestions. Una, que no ens podria passar per a l'aire, que ja n'heu parlat, que és el tema de la llei d'amnistia. Aquesta és una qüestió clau. És a dir, no vol Junts que hi hagi la possibilitat de que la llei d'amnistia no es pugui aplicar. Val. I aquí seran forts i ferms fins al minut final. I una última qüestió, Jordi, que no hem parlat encara. El tema del trasllat o del retorn de les empreses. Aquesta és una altra qüestió molt complicada. Molt complicada. És veritat, la llei diu que les empreses fonamentalment han de tenir la seva seu social al lloc on exerceixin la seva activitat econòmica principal. Això és així. Però és veritat també que l'octubre del 2017 es va aprovar per part del govern espanyol, en aquells moments, una reforma de la llei que permetia que les pròpies empreses, a través dels seus consells d'administració, aprovessin el trasllat a altres seus on consideressin. Entre altres coses, perquè ara ens queda una mica lluny això, hi va haver empreses que en aquell moment o feien el trasllat o se'n anaven en orris. Algunes els hi van haver la jugada i van, mira, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid. Però algunes altres tenien una situació tan greu i tan complexa, per les seves circumstàncies, que van haver de fer això. Per tant, no és tan senzill, això. Val.
Són les 9:33. De seguida Melero, de seguida Ferran Casas, però abans, notícia d'última hora, ha mort César Alierta.
Hombre,
el Telefònica. Que va ser president de Telefònica, ha mort avui als 78 anys, a Saragossa, després de que la seva salut empitjorés les últimes setmanes. Va ser una de les personalitats més rellevants de començament d'aquest segle davant al ser l'home que va estar al capdavant del major operador espanyol de telecomunicacions durant pràcticament, 15 o 16 anys devia estar, va començar...
El gran transformador telefònic.
Sí, amb anterioritat al seu pas per aquest operador, a l'IERTA, recordem que va presidir, no me'n recordava, Tabacalera, durant 5 anys, i que va aconseguir fusionar amb el TADIS. També a la seva biografia i a l'ataca d'aquest denominat cas Tabacalera, és un contenciós administratiu pel que l'Audiència Provincial de Madrid va considerar aprovat el delicte d'ús d'informació privilegiada comès per un empresari i el seu nebot per aconseguir absorbir els mateixos després d'acceptar la prescripció d'aquest delicte. Repetim, César Alierta, una persona molt, molt potent en el món de l'empresariat espanyol, ha mort avui als 78 anys a Saragossa, repetim, durant, diuen, pràcticament 16 anys, president de Telefònica. Amb ell va ser quan va haver-hi el gran pas endavant d'aquesta major aquesta operadora de telefonia.
I l'entrada de Telefònica a tot el món dels mitjans.
A tot el món dels
també.
Mitjans, sí, home, i tant, va ser el tema de Movistar, de Canal, de com es deia allò... El Digital, Plus, allò, el canal...
Canal Plus, no?
Sí, bueno,
Via Digital.
Via Digital, correcte.
Via Digital.
Molt vinculat a José María Aznar, sí. I al Partit Popular, al món dels mitjans del PP. No s'entén sense la participació i el joc de Telefònica amb determinats mitjans de comunicació.
Aviam, volia fer una esmena o un petit apunt a peu de pàgina també al Javier Milet.
Sí, perquè jo crec que estem dient una cosa, que estem una mica confosos o ens estem confonent. O sigui, el Reial Decret, aquest 63-2023, que està sotmès a votació, l'article 103 no preveu cap modificació de la llei d'enjudiciament criminal. Vull dir, la llei d'enjudiciament criminal no es toca. El que s'afegeix és un nou article 43 bis a la llei d'enjudiciament civil. El que es diu que el jutge, davant dels seus dubtes sobre si una determinada disposició vulnera la normativa europea, podrà plantejar qüestió prejudicial davant del Tribunal de Luxemburg. Lo qual ja es feia, era una pràctica no sols habitual, sinó una pràctica obligatòria pel propi article 25 del reglament del Tribunal de Luxemburg, i que l'únic que fa l'article 43 és recollir-lo legislativament. ¿Vale? Amb la qual la vinculació d'aquesta reforma, que ja dic que no és de la llei d'enjudiciament criminal, és de la llei d'enjudiciament civil, amb l'amnistia no té ni solta ni volta. O sigui, l'argument jurídic que fa valdre Junts davant d'aquesta modificació, al meu entendre, està orfe de qualsevol base legal.
Ferran, volies dir
una cosa, Javier.
Digues, Anna.
No, li puc apuntar. És a dir, no és veritat que aquesta modificació de la llei de judiciament criminal o civil, no sé, això no ho sé.
Home,
exactament.
Canvia, si la cosa canvia, eh? És civil. 43 bis de la llei d'enjudiciament civil.
Jo tenia entès que era la llei d'enjudiciament criminal i que assenyalava que qualsevol qüestió prejudicial plantejada pels tribunals espanyols a la justícia europea obliga a suspendre el procés judicial tal qual i diu el decret omnibus.
És exactament, és llei, insisteixo, és llei d'enjudiciament civil, nou article 43 bis de la llei d'enjudiciament civil, i és exactament la transposició del reglament del Tribunal de Luxemburg. Vull dir, que no és cap novetat i ja es feia.
I per què li volen posar? I per què la volen recalcar ficant el decret de l'omnibus, si
bueno,
es feia?
Perquè el dret,
es vol oficialitzar.
No? Perquè el dret comunitari és oficial i és obligatori al
sí, home, però ahir corregi interessa el decret omnibus.
El que passa és que, és veritat, Melero, això ja es feia, ja era habitual, però també es feia de forma arbitrària, perquè, per exemple, amb el cas d'Oriol Junqueras, sí, Marchena ho va fer, i amb el cas de Carles Puigdemont, Llarena no ho va fer.
Sí, sí. Per tant, però, a veure, és que hi ha una cosa que jo crec que ens hem de ficar tots al cap. Vull dir, blindar absolutament el marc legal és impossible. Vull dir, sempre hi ha un marge d'interpretació. I jo crec que l'article 9, el 43 bis, amb això té raó.
Però això el que fa és reduir-lo.
És aclarir...
Reduir el marge d'interpretació.
I reduir el marge d'interpretació.
Reduir el marge d'interpretació i precisament posar-lo al decret omnibus així amb l'atur i la llum per a veure si cola, Javier, és que és de primer.
Si igual, si és irrellevant des del punt de vista de la
llum. Ah, no, bueno, ja ho veurem, si és irrellevant.
Bueno,
no és irrellevant,
ja ho veurem tot.
En tot cas, potser no caldria que això fos aquest decret i es podria fer una esmena a la llei d'amnistia, per exemple.
Clar, sí, i és perquè cal modificar-lo.
A la llei d'amnistia, això no pinta res, la llei d'amnistia.
Aviam, Xavi Domènech, deixa'm dir que la Núria Orriols fa uns dies a l'Ara va fer una, precisament, el titular portava la pregunta: El decret espanyol posa en entredit l'amnistia, sí, i deia que els juristes consultats consideren que els tribunals espanyols ja tenen ara l'obligació d'esperar les resolucions del TJUE a les qüestions prejudicials. Sí, Domènec.
Jo vaig tenir la mateixa impressió a partir del que diu el Xavier Medero. És a dir, no vaig entendre massa la gran polèmica que es va articular a l'entorn de la introducció d'aquest tema en els decrets lleis, perquè és una traslació i és habitual que la legislació de la Unió Europea s'hagi de traslladar finalment a la legislació estatal. És a dir, per tant, no vaig entendre massa, puc estar equivocat, però no vaig entendre massa la reacció de Junts, i ho he entès menys quan després s'hi han afegit moltes altres coses, és a dir, l'IVA de l'oli, el tema de les empreses, o sigui, tot coses legítimes, no hi entro, però jo tampoc no vaig entendre massa. És a dir, jo comptaria, ja hi comptaria d'entrada, que quan s'aprovi la llei d'amnistia es comenci a aplicar, es pot donar perfectament, estigui en aquest decret o no, una petició d'un jutge espanyol de que hi hagi una resolució prèvia a nivell europeu abans de l'aplicació de l'amnistia. Jo crec que això ja hi devien comptar quan negociaven.
Aquí és on jo no estaria d'acord, Xavi, perquè jo crec, a veure, el jutge evidentment pot fer el que vulgui, però jo crec que és pràcticament impossible trobar cap argument de dret comunitari europeu que permeti aturar l'aplicació de la llei d'amnistia, perquè el propi conveni europeu de lliure circulació de persones, el seu article 12, reconeix la validesa de les amnisties i els indults dels estats membres de la Unió Europea. Quina és la qüestió interpretativa?
Llavors vens a la meva, Javier.
No, al contrari. No, tot el contrari.
Si cap impediment de la legislació europea fa possible que s'aturi la resolució de la llei d'amnistia i, per tant, que és d'aplicació immediata, aquest decret, diguem-ne, d'enjudiciament criminal...
No parla de llei d'amnistia, el 43 és de la llei d'enjudiciament civil.
No, però si un cop hi ha, però llavors per què el fiques aquí? A quina finalitat?
Perquè és imperatiu la transposició de la normativa.
Per la transposició i perquè l'argument, i ara m'escriu una persona de Moncloa, que ens està escoltant, diu, perquè és el decret dels fons europeus. I aleshores, com que és el decret dels fons europeus, fan aquesta transposició de la normativa. Però
els decrets del fons europeu obliguen a fer una modificació de la llei d'enjudiciament civil o criminal perquè
a transposar la justícia... normativa comunitària.
No, el tractat fundacional de la Unió Europea, la subscripció del dret europeu és imperativa pels estats membres de la Unió.
Civil,
però és que el 40 és civil, per suposar que és civil. Però és que no té res a veure. L'article 43 bis de la llei d'enjudiciament civil s'inclou amb caràcter general per qualsevol tipus de qüestions. Diuen que reglament d'aigües de Castilla León,
el que ells diuen és que en els acords dels fons europeus hi ha diverses modificacions de normes, han d'incloure directrius i jurisprudència europea, i per això ho fan en aquest decret. En tot cas, clar, tot això és absolutament opinable, perquè també s'ho podrien estalviar o ho podrien segregar. I una mica entenc la queixa o el comentari que fa el Xavi Domènech sobre que Junts ho barreja tot, però Junts aquí el que fa és dir, posats a fer sant feina, fem de tots. Sí. No,
però no era una queixa, no era una queixa, només era...
La constatació, aquesta
previsió, en part, s'introdueix per part de la Unió Europea per països com Hongria i altres que tenen una certa tendència natural a saltar-se tota mena de resolucions o legislacions i a funcionar de forma diferent. Llavors, els hi implica que, per poder-se accedir als fons aquests, han de complir determinades normatives i sotmetre's a la jurisdicció europea. Per tant, aquesta podria ser una explicació. Dit això, el ben entès que és un tema civil, no penal, Anna, sí. Això sí que queda clar jo crec que no admet discussió, hi ha un altre factor, que és que fins i tot en aquests casos, en cas de que això tirés endavant, que a més és una normativa d'obligat compliment europeu, en el cas concretament d'en Carles Puigdemont quedaria exclòs d'aquesta situació. Perquè Carles Puigdemont, a diferència dels altres, ell no està... no ha tingut un judici en el qual ha sigut condemnat. Per tant, l'aplicació de l'amnistia, de la llei d'amnistia, tal i com està redactada, entenc, seria d'aplicació immediata.
seria d'aplicació immediata.
Però és que jo entenc...
No, Xavier.
Això sí que no té res a veure amb la
notificació. Sí que té a veure...
És d'aplicació immediata amb un termini de 2 mesos des del moment de la seva publicació al BOE per tots els jutges, absolutament.
Sí, Xavier.
I la qüestió prejudicial, jo entenc que no hi ha cap base a la normativa europea per plantejar-la, cap ni una.
Però és individual, cas per cas.
Sí, cas per cas. El jutge el que no pot, en base al 43, ni podia, és suspendre l'eficàcia de la llei. El que pot és paralitzar el cas concret, però no suspendre l'eficàcia general de la llei.
Però vull dir que... Però no hi...
Xavier, moment, digues, Domènec.
Digues.
No, que no hi hagi base, que estic d'acord amb el que has comentat, és a dir, no hi ha base per fer aquesta qüestió prejudicial, no vol dir que no es faci. És a dir, jo...
veurem, perquè hi ha un delicte al Codi Penal que està dedicat al jutge que retardi maliciosament la tramitació dels assumptes.
Que hi ha delictes importants al Codi Penal. Exacte, però una cosa és que hi hagi un delicte al Codi Penal i l'altra, que no hi hagi un jutge, jo m'atreviria a dir que hi haurà algun jutge que això ho plantejarà. És a dir, després veurem el recorregut que té.
Tindrà que buscar-se una base molt sòlida, perquè francament...
Bueno, les ordres d'extradició que han fet fins ara els jutges... Les ordres d'extradició que han fet fins ara els jutges per demanar l'extradició de Carles Puigdemont i dels altres, a vegades la base no ha sigut gaire sòlida i tanmateix les han fet i per això els hi han tombat moltes vegades.
No és exacte, vull dir, no han estat ateses pels tribunals belgues, per exemple, però el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, quan s'ha pronunciat, no ha dit que fossin il·legals. El que ha dit és que hi havia uns requeriments que s'havien de complir per la propera emissió d'euroordres. Tampoc no barregem les coses, perquè si no, al final sembla que els tribunals europeus estan dient coses que no diuen.
3:15 a.m.
Ja.
Un segon.
No, home, però tenim memòria, Javier, per favor, que vivim...
Sí. No, només tu, jo també.
Ja.
Són 9:15. Jo és que començo ja a jugar al trivial cada vegada que has de parlar d'una pel·lícula, ja comença amb la memòria, ja comença a fallar i comença a jugar al trivial, com es diu aquell actor del cabell blanc, que no sé què, per això. Però has tenir una bona memòria i us felicito tots. He d'anar al Corte Inglés, però abans d'anar al Corte Inglés deixem passar pel Senat, perquè ja tinc l'Armenteres, que l'Armenteres està mirant a lavabos i vomitorio, si cal. Què, Armen?
A veure, bàsicament una imatge en aquests moments, la de Rafael Simancas, que és un dels negociadors del PSOE, secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, i Lilith Bestringe, no oblidem que hi ha un problema amb Podem, perquè Podem també veta dos de les 6 votacions. Tots dos s'acaben de tancar sols en un despatx. Míriam Nogueras continua fora del ple, ja fa 20 minuts, ha sortit amb el diputat Josep Maria Cruzet, també de Junts, qui acaba de tornar és Gabriel Rufián, que ha estat 20 minuts fora.
Si ha marxat Gabriel Rufián,
por favor, que haya silencio.
Que haya silencio. Mira, això ho podeu treure. Por favor, que haya silencio. 9:45, al Corte Inglés. Hola, què tal, meu amic, com estàs?
Bon dia i bona hora, hola. En la vida a vegades ens posem a buscar coses que són complicades. Com per exemple que ens facin sempre el llit o que ens regalin més flors. Però encara sort que tenim les rebaixes del Corte Inglés. Aquí sí que sempre trobem el que busquem. Sense anar més lluny, en bellesa tens un 40% de descompte en el doble sèrum Ojos Clarins o també Renergy HCF triple sèrum de Lancôme amb el 40% de descompte. En moda dona, vestits amb el 50% de descompte a Tintoretto, Woman El Corte Inglés i Couchel. I jersei de tricot a 25,99 € a Woman El Corte Inglés i Southern Cotton. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, tant a la botiga, web o app del Corte Inglés. Et pots descarregar la nostra app i veure també aquí que sempre trobes el que busques. Apropa't a les rebaixes del Corte Inglés del 7 de gener al 29 de febrer. I aquest dissabte tornen les activitats infantils al Corte Inglés. A Girona, a les 6 de la tarda, esteu convidats a veure l'espectacle de clown de la companyia Mundo Mandarina. I a Cornellà i a l'Hipercor de Meridiana, a 6:45 de la tarda, us espera animació i també molta màgia. Us hi esperem. Res més. Acabeu de passar bon dia i ens trobem demà. Adéu-siau.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
És ara o mai. Gaudeix dels descomptes finals a la Roca Village. Visita el Village i descobreix els descomptes més irresistibles a les teves firmes preferides. Scalpers, Zadig & Voltaire o Coach. Te'ls perdràs?
T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit per viure un destí de shopping únic.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Practica el doble estalvi de la Sirena amb superdescomptes de fins al 70% en segones unitats i fins a 25 euros que et retornem de les teves compres amb vos descomptat. Condicions a la Sirena.es.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Aquest dijous a RAC 1, Barça o Sassuna, semifinal de la Supercopa d'Espanya. A l'Aràbia Saudita, oasi o desert. Des de les 7 de la tarda amb Fot-li Pou i tota la tropa. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i a les 10, d'aquí uns moments parlarem de Grífols. D'aquí uns moments, primer perquè la gent entengui què ha passat exactament en Grífols i després per opinar-ne també, perquè és molt gros el que va passar ahir amb aquesta farmacèutica catalana. Després parlarem d'un... En fi, unes declaracions que ja no... que és el de Rubiales, que és que ja forma part... Jo crec que cada vegada forma més part de la llista de convocats precisament per anar a Europa de Vox. El pas que va, cada vegada s'extrema més cap a Vox. I anirem cap a Riad a viure una d'aquestes... sense sentit, hipocresies, incongruències de tots, que és que a la Supercopa d'Espanya es jugui a l'Aràbia Saudita. No té cap sentit, ni cap, ni solta ni volta. Oh, ja,
oh, sí que, home, sí que el saps.
Home, clar. Home, és un tema de calés, però és un tema de... Amb el futbol, tot, amb el futbol, estimat Ferran Cast, tot s'hi val. És a dir, estem aquí parlant de la llengua i de la immersió lingüística i tal, i hem tingut el millor jugador del món aquí... que no diu, no, ha dit més en català Bruce Springsteen que Leo Messi.
Home, el nostre senyor.
Què?
No, dic el nostre senyor Bruce.
El nostre senyor, veient qui és el guapo, que li diu Messi parla en català. Doncs això, 9 minuts i les 10. Ara de seguida anem. Armenteres, hi ha alguna novetat més entre passadissos o què? O Arnau Mañé?
Mira, Míriam Nogueres, 25 minuts a fora, ens diuen, o sigui, la versió oficial de Junts, és que s'està preparant el discurs que ha de fer després en la seva intervenció. Francament, amb això els que estem a acostumats a fer activitat parlamentària, això no cola per enlloc. No s'aguanta perquè els discursos venen fets i en tot cas l'argumentari de Junts està molt clar per poder-lo defensar pràcticament sense papers des d'aquest hemicicle. I ens passa una cosa molt estranya i no aclarim el per què, que Bildu i Junts de moment no han intervingut i els hi tocava ja. Ni Bildu ni Junts han parlat. En aquests moments s'intervé de menys a més, de menys representació parlamentària a més representació parlamentària. Sumar és qui intervé, acaba de parlar amb Esquerra Republicana, la Pilar Vallugera, i Junts i Bildu, que havien d'anar per davant, de moment no han intervingut.
Entenc que no intervingui Junts, perquè no té clar el vot, no? Però no, m'estranya el de Bildu, perquè Bildu sí que va dir que votaria a favor dels decrets, igual que el PNB, igual que Esquerra Republicana. No, Jordi?
Tu dic, estem demanant el per què no han intervingut i de moment no tenim resposta. O sigui, sí, sí. Tocar els hi tocava. Això és un debat de convalidació
sí,
de decrets.
Sí, però vull dir que jo crec que amb el de Junts s'entén, perquè si estan negociant, que ara facin una intervenció dient que votaran que no i acabin votant que sí, s'entén que facin un passapalabra, no? Allò...
Però Bildu no.
Però Bildu, sorprèn-nos.
Bueno, i dels 7 diputats de Junts aquí al... més ben dit, dels 7 diputats de Junts al Congrés aquí al Senat, només només n'hi ha dos a l'hemicicle, tots dos mirant el telèfon mòbil, els altres cinc, entre els quals Míriam Nogueres, fora de l'hemicicle.
Hauríem de veure qui no mira el telèfon mòbil en aquesta sessió del Senat d'avui.
Sí, la veritat és que poques persones. Ministres, tots els ministres ara mateix, els pocs ministres que hi ha a primera fila, tots mirant el telèfon mòbil.
Quin percentatge de la població parlamentària hi ha en aquests moments al Senat?
Home, Déu-n'hi-do. De diputats, jo et diria que el 90%.
Ah, molt bé.
Estem d'acord?
Però el 90% de la capacitat 80. Del Senat o el 90%
sí, clar, de la capacitat clar, del Senat? També fa de mal dir, també tens raó, Sí, també fa de mal dir.
Aviam, punt i final al tema amb Tian Rivas.
No seré original, perquè no sé, segur que no sóc la primera persona que fa aquesta reflexió. Jo si fos el Jordi Armenteres, fos l'Arnau Mañé, fos el Ferran Casas, que és un malalt de la cosa, o fos jo mateix quan em dedicava a fer informació política, avui
que també eres un malalt de la cosa.
Que era un malalt de la cosa, jo avui disfrutaria molt. Per què? Però vist amb una mica de perspectiva, tens la sensació que això que està passant aquest matí, que ho estem fent molt interessant, i s'ha de fer i se n'ha de parlar perquè és molt important. I entenc, a més, que la política, crec que hauríem de fer un programa que es digui Política per extraterrestres, per explicar-la bé, perquè la gent l'entengui, perquè a vegades sembla massa complicada i potser si s'entén millor el per què es fan les coses. Però vist amb una mica de distància, tot això que està passant aquest matí, qui ho entén? Qui del carrer pot seguir el detall aquest debat d'avui? És política per polítics i periodistes, per la bombolla aquesta. Si els polítics i sobretot els que estan governant en aquest moment, que són els que tenen la responsabilitat més gran, jo no parlo dels grups que els han de donar suport, realment tinguessin l'interès de millorar la vida de la gent, desnonaments, salaris, tal, tot el que està posat en aquests decrets òmnibus, segurament ho haguessin fet de manera diferent i de manera molt més senzilla, i que la gent ho entengués, i que els partits poguessin donar suport a les mesures on hi ha consens i que són, i que ajuden realment a la gent a viure millor, i les que no, les que intenten colar dins d'aquesta samfaina, calaix de sastre i tots aquests noms que heu dit, doncs es negocia la part. A mi em sembla, sincerament, o sigui que després... insisteixo, jo no sóc gens partidari de l'antipolítica, però entenc que amb coses com aquestes d'avui la gent digui, mira, jo no entenc res, desconnectin.
El que passa és que una cosa només, Tian...
Jo discrepo una mica,
Jo també, jo també.
Tian, no vull que ho digui amb tota sinceritat, però... precisament avui jo crec que hi ha molta gent que sí que sap de què s'hi juga.
S'entén.
Perquè, per exemple, quan li diuen, escolti, la pensió que s'havia de pujar no s'apujarà, quan la rebaixa que s'havia d'aplicar en el tema de l'aigua, de la llum, del gas i de la llum...
Però el que estem debatent, Ramon, no és això, Sí, fixa't, no n'hem parlat,
No, però no és veritat això tampoc.
Ah, no és veritat?
Ara no s'aprovarà, però avui s'aprova demà.
Això és una altra qüestió. Però que avui no s'aprovarà, que avui possiblement... Jo tinc dubtes de que no s'aprovi, Jo tinc dubtes de que no s'ha
jo fins aquest matí no en tenia cap.
Tu fos a sentir la Míriam...
Després Míriam Nogueres, aquell 99 i és un 95.
Bueno, doncs és un 95.
Ramon, no seria més senzill dir, ara votarem la pujada de les pensions. Vinga, escolta'm, això ho entenc.
Però, a veure...
Bueno,
però
així hem començat, denunciant els decrets òmnibus.
Això ho entenem. Ara, no, jo crec que aquí confonem una mica la retòrica de la política, que és veritat, i que d'alguna forma hi ha aquests tipus de calaix de sastres, aquests invents que es fan, l'aprovació de partides pressupostàries. Escolta, allò, una esmena al pressupost per no sé què, no sé quantos. Tot aquest tipus de coses que tots sabem que es fan i que modifiquen substancialment conceptes de lleis, aquest cas d'avui, podria passar aquest tipus de coses, però escolta, la gent del carrer, la gent que ens està escoltant, no té un pèl de tonta, Avui sap perfectament que si no s'aprova... No, ja ho sé que no t'ho has dit això en absolut, però que si avui no s'aprova aquesta llei òmnibus, o aquest decret llei òmnibus, doncs cony, té un efecte sobre el tema de la gas, té un efecte sobre el tema del preu de l'electricitat, té un efecte sobre les pensions...
Però també serà responsabilitat del govern espanyol rectificar-ho i fer que aquesta mala praxi a l'hora de tramitar aquests decrets no afecti els ciutadans. És a dir, tampoc no podem al final sempre posar la responsabilitat o la càrrega de la culpa en
qui no ho ha votat, en qui no ha tragat, diguéssim. Bueno, ara amb Junts, o quan passava amb Esquerra Republicana amb els pressupostos del govern espanyol, que eren superprogressistes, i per què no els voten? No, escolti'm, repeteixo.
Jo no estic dient això.
Els vots en polítiques negocien.
No estic dient això, només estic dient que són coses diferents. És a dir, en Tian diu, hòstia, això la gent al carrer no ho entén. Sí. Jo tinc algun dubte de que crec que avui, precisament,
no, jo amb això estic d'acord,
hi ha coses que la gent sí que entén.
La qüestió jurídica que hem començat de la reforma del 43...
Ara no parlo d'això, Txell.
Tot això és un debat que és incomprensible pel profà i superflu per l'entès.
Correcte.
Per poder entendre l'altre, primer cal entendre el procés. Que estem d'acord que el procés és enrevessat, complicat i una mica absurd, tant d'acord. Escolta, hem dit des del minut zero tots que estem d'acord en que això de la llei òmnibus decret llei òmnibus és una barbaritat. Ara, que avui s'aproven coses que la gent li van directament a la butxaca, sí.
Val, dit això, efectivament, gràcies... Un moment!
Vale.
Així m'agrada, Domènec. Com deia fa uns moments, i que efectivament tothom m'heu fet cas, el punt final d'aquest tema l'ha posat el Tian Riba, fins que no m'han deixat posar el punt final al Tian Riba, i l'ha de rebentar el Xavier Domènec. Xavi.
No, hi ha tres coses només, i ràpidament. Jo crec que sí que la gent és bastant conscient de que si no s'aproven, no sé si aquests decrets, però que si en els propers 10 dies aquestes mesures, no només socials, sinó el conjunt de mesures fiscals, socials, etc, no es duen a terme, té efectes, jo diria, d'impacte directe sobre la seva vida quotidiana, i jo crec que això en som conscients tots i totes, independentment de les nostres fíbies, pornografies o fòbies polítiques, vull dir en aquest sentit. Jo tampoc no estic d'acord en que sigui superflu el debat sobre, sobre la modificació de la llei de l'enjudiciament civil, etc, perquè ha sigut un dels grans arguments de Junts, és a dir, no, és com això es paralitzarà l'amnistia. Saber si això és així o no és així, jo crec que no és així, però saber si això és així o no, home, té efectes sobre un dels principals acords d'investidura que ha dut a terme, que ha portat a que hi hagi aquest govern. I després hi ha un altre element que aquest potser sí